que no m'arribessin molt, i les que xutaven jo tenia la sort de treure, i a Ter Stegen li passa una mica el mateix, no? Vull dir, està en un moment de forma espectacular, però té una garantia davant, no, Paco, que l'ajuda a fer aquests números.
Sí, és evidente. Esa temporada de Liaños, la del penalti de Jukic,
sí,
no?
Sí, sí, sí. 9-3, 9-4.
Sí, claro, al final...
No li va servir de ref el
récord. No, bueno, pues es lo que estamos diciendo, que puedes tener unos números espléndidos y luego van a acabar también la cosa. No, pero es evidente que al final tener un buen sistema defensivo es clave, sobre todo porque yo creo que además ayuda a que los centrocampistas tengan una mayor confianza. De que ellos pueden saber, ojo, si pierdo un balón, sé que tengo unos guardaespaldas detrás que posiblemente no me fallen. Y es que hoy, además, más allá de una acción que ha cortado Koundé, tampoco han estado muy exigidos. Es porque el Barça controla muy bien el partido. Al final, una buena defensa también depende mucho de la capacidad que tengas tú para controlar el juego. No solo los defensas, o sea, yo lo achacaría más al rendimiento global del equipo que no a las individualidades. Pero bueno, si tienes las individuales, aprovéchalas también, por supuesto.
Clar que sí. Mira, estava llegint ara una dada més brutal de Lewandowski. Avui ha jugat el seu partit número 16 a la Lliga, perquè clar, se n'ha perdut 3 per sanció, sí. No? Dels 19 de la primera volta se n'ha perdut 3 per sanció, ha jugat 16 jornades. En 16 jornades Lewandowski ha fet 14 gols.
Rècord des de Ronaldo Nazario.
Sí senyor, això no ho aconseguia ningú des de l'any 96, Ronaldo Nazario.
Està bona, eh?
Fer 13 o 14 gols en una primera volta del Barça amb 16 jornades disputades, no ho aconseguia ningú des de Ronaldo. Per tant, números increïbles també del davanter polonès. Vaja, a la base de dades que has trobat, llueix-te una mica, Jové.
Deixa'm corregir que he dit que la temporada 14-15 Valdés va deixar la porteria 0-12 vegades a la primera volta. No era Valdés, era Claudio Bravo ja. Valdés ja no era porter del Barça. A la base de dades, Rafinha avui ha marcat el gol 100 del Barça a l'estadi Benito Villamarín en partit de Lliga. 100 gols del Barça al Villamarín en la competició regular. El 100 l'ha marcat Rafinha. El primer el va marcar José Bravo l'any 43. El jugador que més gols hi ha marcat és Messi, 8. És el tercer estadi visitant on el Barça ha marcat més gols a la Lliga. Amb aquests 100, només el supera Mestalla amb 144 i l'antic Sant Mamés amb 119. I darrere venen el Bernabéu quart amb 99 gols, a un dels 100 gols a la Lliga al Bernabéu, i Balaïdos amb 98. I una, si vols, una mica friqui, que dels últims 11 gols en pròpia porteria que s'ha fet el Barça, dels últims 11, 7 se'ls han fet jugadors francesos.
Hòstia, sí que és friqui.
Volem con los franceses, eh?
Sí, 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 absolutament.
Però és curiosa.
Molt, perquè tampoc hi ha tants jugadors francesos.
Està Frédéric
Deiu o no?
No, 3 de Mathieu.
3 de Mathieu? No, no, des del 2015 cap aquí.
És veritat que han passat Mathieu, Blanc,
Messi Blanc.
Un tití...
Sí, clar, n'hi ha uns quals.
Hola, Fernando Polo, què tal?
Hola. Què tal? Benvingut, eh? Benvingut.
Gràcies.
Deia, dels últims 11, és a dir, del 2015 cap aquí...
Del 2015 cap aquí, 11 gols en pròpia porteria s'ha fet el Barça?
11 gols en pròpia porteria, 7 de francesos, 3 de Mathieu, 1 d'Umtiti, 2 de l'Anglès i el d'avui de Koundé. Entremig, un de Rakitic, un de Piqué, un de Busquets i un de Jordi Alba.
L'Anglès feia penals, també.
Sí, sí, sí.
És realment una fricada, però una fricada curiosa. Sí, sí, sí. S'ha de reconèixer.
Ja he avisat que era la dada friqui. Per cert, quart partit consecutiu del Barça guanyant per un gol de diferència només.
Sí, a la Lliga, vols dir?
És el rècord absolut a la Lliga, fins ara en 3. I en el global de totes les competicions, que el Barça també en porta 4, està un d'igualar el rècord de partits guanyant per un gol de diferència, que són 5, la temporada 2003-2004 i la 1941-42.
O sigui, si guanyen per un gol de diferència contra el Sevilla aquest diumenge, igualaran el rècord de victòries seguides per un gol de diferència. Bé, com a mínim eren victòries. Sí. Fernando, què? És que immillorable. Vull dir, sensacions, sí. Números, la lesió de Dembélé i Rafinha ha respost mínimament, no? El que esperàvem.
És que és una altra victòria per la mínima, però diferent. És una victòria que no és com la de Girona, que tampoc vas patir tant, però és veritat que al final no tenies tant el control i van acabar a la teva àrea, o el de l'Atlético de Madrid, allà al... No, ara no es diu Wanda, el Metropolitano.
Civitas.
Correcte, però que acabes amb el Ter Stegen salvant-te i l'Araujo salvant-te, aquí no. Aquí et poses per davant, domines sempre, has viscut a camp contrari, el Betis, que és un rival que vol la pilota, ha patit perquè l'has tingut tu, quan te l'ha tret i ha tirat alguna contra, el replegament del Barça ha estat brutal, intensiu, agressiu, i després, quan t'han fet el gol, que te l'has fet tu, el gol, home, si han posat un parell de pilotes a l'àrea, també és normal, però tu has acabat a camp contrari, a l'àrea d'ells, i amb l'Ansu controlant la pilota, molta maestria, i acabant el partit sense patir. Jo crec que avui el Barça ha fet un partit molt madur, molt madur.
D'equip campió, avui.
D'equip campió, d'aquelles victòries que dius... És d'aquelles victòries de camp contrari, però no és de les lletges. No és d'aquelles de dir, mira, no ha jugat massa bé, però el resultat és el que compta avui. No, no, avui, ah, avui han jugat
molt,
bé.
Molt ben.
Has guanyat i has jugat bé, amb tot equip dominador, d'equip que fa això que el Xavi va dient que vol, però que no li surt. I consolidant la fórmula dels quatre migcampistes claríssimament. I sense el Dembélé, que és el jugador més determinant, el Rafinha, bueno, ha tingut un partit que depèn de com el vulguis mirar, li pots carregar per un cantó o per l'altre.
Per mi ha complert i li servirà.
Però almenys ha fet un gol decisiu.
I
jo crec que ha de posar el pes en això. Que ha tingut, també li ha fet una passada molt bona a la primera part al Pedri, aquella que el Pedri no ha encertat a acabar dintre de l'àrea, i després sí, ha tingut alguna errada, ha tingut alguna jugada que s'ha llançat dintre l'àrea, però jo crec que com a mínim, com a punt de partida, fer gol el primer dia que et toca suplir el Dembélé i un gol important, fora de casa, doncs està bé.
Tinc acta del partit. Otras incidencias.
Otras.
Al final del partido han expulsado a William Carvalho.
Diu,
una vez terminado el partido y sobre el terreno de juego, dicho jugador, William Carvalho, fue expulsado por dirigirse a mí en los siguientes términos. Es una vergüenza, malísimo.
Bueno. Podría estar pitjor.
L'ha expulsat per això. Mira, dit això, s'han queixat molt els del Betis.
S'ha tocat el nas?
No. Saps què? S'ha tocat l'escut.
Això és gravíssim, eh?
Borja Iglesias s'ha tocat l'escut. Anem a escoltar Borja Iglesias a Movistar. Només acaba el partit, atenció, perquè sense dir res, ho diu tot, Borja Iglesias.
Sí, está aquí ya Borja Iglesias, uno de los protagonistas, Borja, porque hemos visto una imagen muy clara. Tú ya en el banquillo estabas protestando, te has mirado el escudo y has dicho claramente, esa era la diferencia, no sé si lo puedes explicar.
Está bastante claro, no tengo más que decir.
Ha sido un partido en el que es verdad que os ha exigido mucho, habéis sufrido mucho, sí. Y habéis protestado también mucho.
Sí, es contra el Barça siempre son partidos así, es difícil quitarles el balón, son capaces de someterte, de meterte en tu campo. Y bueno, creo que el equipo ha competido bien, la pena es el gol, el primero de ellos, que pues bueno, creo que hasta ese momento estábamos bien. A partir de ahí pues hay otro partido y bueno, hemos competido y a pensar en el sábado.
¿Cómo se va Borja hoy? ¿Enfadado?
Un poco.
¿Por qué?
Bueno, porque obviamente yo no entro a evaluar si han sido merecedores o no, pero siento que a veces hay cosas distintas.
Esa roja de Carvalho ha sido también además en el último momento.
¿Ah, lo han expulsado?
Sí.
¿A William?
Sí.
Pues no me había enterado. ¿Pero qué ha sido, por protestar o...?
Sí, por protestar.
Bueno.
Bueno, yo creo que tus gestos, ¿no?, un poco ya dicen la situación o lo que has vivido y la imagen que hemos visto tuya. Por dejar esto a un lado, respecto al partido, ¿qué podríais haber hecho o qué crees que os ha faltado para poder llevároslo?
Bueno, creo que hemos tenido situaciones en las que igual podíamos haber estado más finos arriba. Personalmente creo que un par o tres mías, que he tenido la oportunidad una de dejarla a Juanmi, otra de finalizar. Bueno, creo que no estamos del todo finos en esas acciones como hemos estado en otros momentos, pero creo que aún así competimos mucho los partidos y que somos capaces de llegar a esas zonas, que no es nada fácil, y más contra estos equipos.
Gracias, Borja.
A ti, buenas noches.
Doncs bé, hay cosas distintas, creo que ha quedado claro por qué me he tocado el escudo, como dicen, somos el equipo pequeño, ¿no? Y
mira,
por eso nos pitáis
así.
Mira, te digo
una cosa, agraí al todo al Borja, porque como a mínim es un tío educat.
Sí. Plora, anava calent, has vist que
s'ha calent, però plora o protesta amb categoria. Molt bé també la Isabel Forner, crec que es diu la noia, sí, entrevista, sí. Perquè ell al principi no vol entrar i ella li continua preguntant fins que li treu més coses, m'ha agradat, però crec que no té raó. crec que no té raó.
És que es queixen de que la falta de Gavi la treu al Barça des d'un altre punt i no...
94 centímetres, ja em fiquis com me deixen del tot.
Ja, però l'inici de la falta és d'on la treu de Jong.
No, per això...
I Gavi cau més endavant.
Jo diria que la treu de més enrere.
Hi ha una diferència de 94 centímetres entre on s'ha produït i on tiren. És a dir, el més habitual en futbol, que mai és exactament el mateix
lloc. Com un servei de banda, que a vegades el fan, no?
I es pot veure perfectament pel dibuix de les línies del tallagespa, i es pot veure perfectament que es tira pràcticament des del mateix
lloc. Jo diria que
hi ha una distància d'un metre.
Jo diria que la treuen fins i tot de més enrere.
No, no, d'on comença la falta la treuen. L'únic que Gavi cau, això, un metre més endavant...
Sí, perquè porta molta inèrcia, acaba relliscant i xocant amb l'altre jugador.
Què passa?
I es desplaça fins a 5 metres des del puesto on es produeix la falta. No. La pilota, com torna en el puesto inicial, la tiren des d'allà i es pot dir que es tira perfectament, pràcticament, des del mateix
puesto.
Però és
que, Lluís, el problema no és la posició de la pilota, el problema és que los defensas no estan atentos a que se saque la falta ràpid.
Estan protestant.
Bueno, claro, es que no es eso. El problema no es donde esté el balón, el problema es que ellos no estaban al tanto de lo que tenía que, de cómo tenían que defender.
No, i l'entrenador Bètic, a més, ho ha destacat. La culpa és nostra per no estar per el que havíem d'estar.
No, i passa que per un cop a la vida, el Frenkie, que no va amb el lliri o amb el tulipà a la mà, que és tan correcte, és pentina tan bé i és un noi tan excelsament correcte, que m'agrada que ho sigui, però té una mica de picardia. Allò de dir, pam, la trec ràpid i no m'espero a que es posicionin. La treu ràpid, els altres estan badant, protestant, i t'agafen allà en paños menores i et fan un gol. Doncs mira, molt bé, chapó pel Frenkie. Però això és un casus belli ara, per dir-te que el Barça, com que és un gran roba... Home, trobaríem altres exemples, sobretot d'un club, però potser algun del Barça, però aquest diria que no és...
No.
El més greu, no?
Però jo crec que Borja Seja contagia un poco por el ambiente, sí. Porque el ambiente ha sido agresivo, cada falta la protestaban...
Ambiente y orígenes, Paco, y orígenes...
Ah, però no sé... Han llegit l'alineació del Barça en castellà o en català? Els noms, dic.
Jo no m'hi he fixat, la veritat.
Perquè a Ceuta us en recordeu que...
Castellà... Sergio, Roberto...
Sí, era...
I Javi Hernández en entrenador.
Javier Hernández, sí.
Però vull dir que al final... vale, que vas al camp del Betis, et volen apretar, et volen burxar, protesten, tot molt bé, però avui el partit jo crec que el Barça ha estat netament superior, netament superior, i s'ha ficat el Betis al partit per un autogol del Barça, és a dir, i després no ha patit, per tant, jo crec que no hi ha massa que...
I més enllà de les declaracions de Borja Iglesias, la veritat és que l'actitud del Betis en el camp ha estat de partit gran. Sí. El Betis ha jugat bonic a futbol, el Barça ha jugat bonic a futbol, els dos han intentat fer el seu joc, no ha estat un partit bronco en aquest sentit, ple de faltes, etc, etc. L'actitud dels jugadors ha estat de molta lluita tant en el Barça com en el Betis, i ha quedat el que ha quedat, que és un partit molt atractiu.
I tant que sí, a més el Betis lluitant per entrar a Champions, està fent una molt bona temporada. Pràcticament un quart d'una, ara anirem a fer la prèvia del Madrid-València de demà i escoltarem Boro, eterno y mítico Boro a la banqueta valencianista y Ancelotti.
També ha passat per xapa i pintura, capilar, eh?
Sí?
Al final quedarem quatre burros que no fem.
Sí, sí. Hola, Saperes,
eh? Què tal, bona nit?
Acabamos sobrados, eh?
No. T'ha fet gràcia, t'ha fet gràcia.
La veritat, no. Fixa't al Boro de fa 5 anys i ara.
Anava a dir que...
Tinc un client que ho soluciona, eh?
Sí?
Sí, sí. En aquest moment estic treballant per una clínica, es pot dir Actei Clínic. Un bon centre.
Però fan preu o què? Perquè...
Sí, parleu ara a la Publi, gràcies.
Que no pare que jo... Com Ter Stegen d'aquí un mes, tu.
Escolta'm.
Sare, vindràs al proper dia, Fernando?
Aprofito, sí, amb Helena. Aprofito per dir que ara que el Barça està 8 punts per sobre del Madrid, demà farem a RAC més 1 al Madrid-València.
Però tenim talismà o no?
Sí, demà...
Tenim talismà?
Tenim talismà.
I si tu?
Sí, crec que està a la distància. Està a la distància.
Però li arriba, li arriba.
Però ell ve amb la inèrcia, ell ve amb la inèrcia que et va donar l'empat contra la Reial Societat, que estava in situ.
Sí, ho vaig sentir.
I ve amb la inèrcia. Per tant, demà a RAC més 1 a partir de les 9, Xavi Puig, Jaume Molló, talismà Damià López i els comentaris de Dani Solsona i Joan Camí. Per tant, a lo grande demà per fer aquest Madrid-València.
I per cert, per
exemple... I pel mig tindrem Eurolliga al Palau, que hi ha un Barça-Bayern de Múnich de bàsquet també al Palau.
No, molt ràpid. Pensava que molts madridistes el partit que miren del Barça avui, aquell del Betis, pensant aquí...
Aquí punxen.
Aquí punxen. I no.
I no.
I no.
I ara serà al revés. No. Molts barcelonistes demà escoltant RAC més 1...
Sí, esperant això, però amb la tranquil·litat de dir... Si fan el que han de fer, que és guanyar, a 5. I si no,
home, hi ha un canvi d'entrenador, que vulguis que no, sempre motiva.
Això diuen. Sí. Entrenador nou,
victòria segura.
Victòria segura. Sí. Fem un minut de pausa i abans de parlar del Madrid-València, m'agradaria que tractéssim el tema del Mercato, la inscripció judicial de Gavi. Avui l'hem vist amb el dorsal 6 i tot aquest capítol. Avui el llegia Mundo Deportivo, m'ha agradat molt. Gavi, ok, Gavi inscrito. Oye, i sin drames, el resto. Ara ens ho expliques.
Ja has vist avui.
Ara ens ho expliques.
RAC 1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Torna la revolució sexual a RAC més 1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més 1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es.
Broke man, good man, $100 million man. Everybody's part of this chain. And I'm lying here not having to decide which kind of man I wanna be, cause I am part of this game. And I try to let you know what I know, but I know you.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I també amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i Paco Cabezas compartint taula avui després d'aquesta victòria del Barça 1-2 al camp del Betis, completant una primera volta de 50 punts. Primera volta històrica del Barça de Xavi. I ara parlarem una mica de l'endemà del tancament del Mercato. Hem d'escoltar Tebas i Mateu Alemany. Jo començaria per Tebas i m'ho trauria de sobre, val? Si us sembla bé. Anem amb Tebas, valorant el moviment del Barça d'ahir inscrivint Gavi via judicial, sap bé?
Doncs vinga, com pots imaginar, no massa content amb la decisió que va prendre el jutge. Avui Tebas ha deixat clar que faran el possible per tombar la mesura cautelar que ha permès al Barça inscriure Gavi.
Gavi fue una medida cautelarísima, es que llama una medida cautelar inaudita parte, es decir, sin oírnos a la otra parte, o sea... A nosotros nos llega una resolución, un auto nos dice que tenemos que inscribir a Gavi. No sabemos el auto lo motiva, no profundamente, pero no tenemos ni la demanda del Fútbol Club Barcelona ni nos hemos podido oponer, ¿no? Y una vez vista que la hemos podido ver esta noche, pues bueno, claro que nos vamos a oponer y creemos que el Fútbol Club Barcelona no tiene razón.
Ahí la advocada esportiva Yolanda Latorre ens deia aquí al Tu Diràs que és estrany que no es consultés a la Lliga si es tractava d'una mesura cautelar, perquè sempre se li ha de traslladar també a totes les parts.
A mi em va sorprendre, ahir, el que vull dir.
Parlava Tebas d'una cautelaríssima. Bé, aquesta ha estat la seva explicació. Més enllà d'aquest malestar, Tebas ha recordat també els motius de la Lliga per denegar aquesta inscripció del nou contracte de Gavi.
Y fundamentalmente tengo que decir que no se autorizó porque el Fútbol Club Barcelona a partir de septiembre, en la próxima temporada 23-24, ya parte con unas pérdidas de 220 millones de euros. Y nosotros, por la nueva ley del deporte o la ley del deporte vigente, somos plenamente responsables, nos hacen de la viabilidad económica del fútbol español. Por tanto, nosotros creemos que todos los clubes sean viables, incluido el Fútbol Club Barcelona.
Unes declaracions de Javier Tebas que ha fet a Mérida en el marc d'un acord de la Lliga amb la Junta d'Extremadura.
Ara escoltarem Mateu Alemany també avui en la prèvia del Betis-Barça, valorant el tancament de mercat o com queda la plantilla i també si els jugadors que interessen o que no interessen de cara a l'estiu. I què us sembla? Això que dèiem, Fernando, jo et llegia avui que Gavi, ok, perfecte, i que el Barça no ha portat ningú, doncs vinga endavant, doncs, amb
sí.
El que té pelante, no?
Sí, pelante, jo crec que hi ha plantilla i que a més la fórmula, més o menys el Xavi ja ha donat amb la tecla i ara es tracta d'això anar pulint-ho, no? El tema del Gavi, jo el que espero és que el Barça estigui molt segur de que portant això a l'apartat judicial, que és un apartat que en el món de l'esport no està massa ben vist per les parts, si vas allà és perquè creus que t'estan fent una injustícia molt gruixuda i que tens les de guanyar, jo espero que li vagi bé el Barça, perquè si no, el que ara celebrem... es veu que tenen 20 dies per recórrer, sí. I que després la resolució potser no triga massa. El que no sé quins danys col·laterals li pot portar a nivell de Gavi, a nivell de jugador, a nivell de... no tant d'imatge, perquè al final és una guerra oberta amb la Lliga i amb Javier Tebas, però sí a nivell del jugador, perquè tu al jugador ara ja li has donat el dorsal número 6 i li has posat el contracte que ha de tenir, que ja tenia entre les dues parts, però que ara has portat on no hi era, que és a l'estament, que és la patronal del futbol on ha d'estar inscrit, no? No sé quina conseqüència podria tenir això, no sé fins a quin punt això podria generar algun tipus d'inseguretat contractual amb el futbolista, perquè recordo que el contracte anterior de Gavi crec que expirava el 24 amb una clàusula de 50 milions.
30 de juny del 23 teníem entès, eh?
23? Jo pensava que era 24. Crec que el 23, jo pensava que era Araujo.
No, no, ahir vam mirar i Gavi quedava lliure per negociar, bueno, amb qui volgués a partir de l'1 de gener.
Doncs pitjor. I el cas d'Araujo encara no està regularitzat com és el cas de Gavi, encara que sí amb mesures cautelaríssimes d'un jutjat mercantil. També va dir Mateu Alemany que s'inscriuran quan es pugui. No sé si també en aquest cas anirà a la justícia i al tribunal mercantil. Crec que al Barça li assisteix la raó, perquè hi ha una figura per mi que en castellà es diu exceso de celo. Jo crec que la patronal ha de mirar per la salut dels seus clubs, jo això ho entenc, però hi ha un moment que li has de donar una mica de marge de maniobra. Una mica de marge de maniobra. Si després, la temporada que ve, amb el pressupost i amb els ingressos i tot això, que el Barça no ho tindrà fàcil, com el Lluís explicava la setmana passada, recordava que a part de tot el que tu hauràs de rebaixar, és la manca d'ingressos que tindràs per tot el problema de l'espai Barça del trasllat a Montjuïc, que a mi això em preocupa i molt.
Molt.
Però, com a mínim, deixa el maniobrar ara.
I més un nano de 18 anys. És a dir, el Barça no ha fet un gran fitxatge al mercat d'hivern per inscriure-la en traspàs.
No,
és un nano de 18 anys amb el seu primer contracte professional. Si a tu a Lliga t'interessaria lluir-lo, com a Lliga, com a marca, com a LFP, t'interessaria lluir-lo.
Sí, mira, és tot molt sospitós, eh? Com va dir el divino Cayo Julio, que ens trasllada Plutarco, la mujer del César no només ha de ser honrada, sinó semblar-ho. I aquest home no sembla honrat. No sembla honrat. La veritat és que està fent d'ell mateix una caricatura del que hauria de ser un dirigent d'una lliga de tothom i de tots. Perquè aquesta fixació pel Futbol Club Barcelona, més enllà dels culers, que lògicament la vivim i la patim a diari, ho veu tothom i ho veuen tots els aficionats de totes les lligues. I ningú dubta, al final, de la viabilitat econòmica d'un club com el Futbol Club Barcelona. És veritat que està passant en dificultats i un té la sensació de que aquesta caricatura de personatge, perquè el Javier Tebas s'està convertint en una caricatura d'ell mateix, el que està fent és enfonsar més i més el dit a l'anàfora de les dificultats del Futbol Club Barcelona. I jo crec que se li girarà en contra, com de fet se li està girant.
És que al final, Lluís, és preguntar-te quina d'aquestes dificultats, perquè tu pots entendre que Tebas es pugui preocupar per la salut econòmica dels clubs de la Lliga, però quina de les dificultats que té ara mateix el Barça tindria si hagués signat el contracte amb CBC? Que això és el que em fa mal pensar a mi.
Ja, potser hi hauria una mica més de màniga, no?
Bueno, és una manera de represàlia.
A mi em sembla bé, que vegi per la salut dels clubs,
no
puguin fer el que vulguin...
Però això no lo podemos olvidar.
Jo
creo que
bé,
el espíritu de la normativa, el fair play, es muy importante porque la memoria muchas veces está ahí. Y no hay más que recordar cuando más de la mitad de los clubes estaban prácticamente en quiebra y en situaciones concursales. ¿Por qué nace el fair play? Porque la competición corría el peligro de desaparecer, porque los clubes estaban en la ruina. Dicho esto, lo que no puede permitir la Liga es descapitalizar su propio campeonato. Estamos viendo todo lo que está pasando en la Premier, que eso parece que lo están convirtiendo en una especie de Superliga en las Islas Británicas. Sí, sí. Y mientras tanto, lo que está haciendo aquí la patronal, es intentar que uno de tus clubes referentes no tenga los mejores futbolistas. Y aquí no estamos hablando de una gran contratación, estamos hablando de una renovación de posiblemente uno de los futbolistas que te puede marcar la competición durante los próximos años.
Y Paco, y tot i haver-lo renovat i millorat el contracte, segur que no és una fitxa estratosférica.
Perquè, no, és la misma que la va tenir Araujo.
Clar, perquè per edat tampoc encara pot tenir-la. El que no tindrà és un contracte de juvenil o jugador del Barça B, que té dorsal del Barça B. Llavors, aquest excés de control, quan encara s'està disputant aquesta temporada, a mi és el que, estigui o no estigui a la llei, és el que em grinyola. Uh-huh. A mi em grinyola. Et dono la raó, jo ho he dit, és que és veritat que la patronal ha de vetllar perquè els clubs siguin viables, és veritat, perquè si no al final Això és campixa, però el que passa és que tu després has de competir amb aquests clubs i amb aquestes plantilles a la Champions League o a l'Europa League, perquè el Barça a l'Europa League s'haurà d'enfrontar al Manchester United. I allà no hi ha... Jo no sé si hi ha control, però el control és laxo, perquè, home, que et diria que són 333 milions que s'ha gastat el Chelsea. En un mercat d'hivern.
Entre estiu i hivern són, no, són 500.
Gairebé. 500, però és que només a una finestra d'hivern, bueno, Mudrik aquell són 100 quilos i Enzo 121, i tota la resta que ha vingut. Bueno, tu has de competir contra aquesta gent. I què, què faran aquests jugadors quan vegin que a la Premier no hi ha cap tipus de control i que et paguen un pastón? Doncs...
Bueno, què estan fent, no? El del Betis, Àlex Moreno, què ha fet?
Clar, home, evident, evident.
Sí, sí.
Bueno, y no pasará, pero tú imagínate que llega el verano y Gavi no tiene ese contrato regularizado y te viene el Chelsea de turno y te cuatriplica o te paga, te paga la vida.
Però és que no t'ha de dir res, llavors, Paco.
Vale, si el contracte del 2026
no és vàlid, no t'ha de dir res al Chelsea, perquè acaba contracte al juny.
Sí, sí, però quiero decir que si
t'ofrecen... Quina és la magnitud de la tragèdia?
Una fitxa estratosfèrica...
Mireu-lo d'Araujo, a veure si el problema és doble. Perquè Araujo no està inscrit, encara.
No, no, no.
Jo diria que Araujo també acaba el 23.
No està inscrit, no està inscrit al nou contracte, sí que està inscrit perquè està jugant, no vols dir?
No, però vull dir que no té el nou contracte inscrit.
També era 2023.
Que el Barça ha hagut d'anar a un jutjat mercantil i demanar mesures cautelaríssimes per inscriure el del Gavi. Doncs el de l'Araujo no està.
Però sí. En aquest sentit també celebro...
I va renovar abans que el Gavi, perquè el Gavi va renovar al setembre i el Gavi a l'abril.
Però en aquest sentit també celebro aquest cop de timó que han fet els serveis jurídics de la Junta de la Porta, acudint a la justícia ordinària, a la justícia civil, quan veus que realment des de la justícia esportiva no s'està impartint aquesta justícia. I cal tenir paciència. Ara em referia a Plutarco. També és de Plutarco una frase que diu que la paciència és més poderosa que la força. La força la tenen ells, però la paciència acabarà amb ells. Acabarà amb ells. No tingueu cap mena de dubte. I si no són els estaments esportius els que ens donin la raó, anirem a buscar aquesta raó als estaments civils, com ja passa amb el cas de Lewandowski o com ha passat en el cas de Gavi. I espereu, perquè vindran moltes altres. I esperem, perquè ara parlaves de que es desinflarà part de la marca amb l'èxode de Montjuïc, que és cert, i que l'haurem de compensar d'alguna manera, i que ens ho faran passar molt putes, i perdoneu l'expressió, però hem d'aguantar, som el Futbol Club Barcelona, i no dubteu que ho farem.
2023, sí. Araujo acabava,
sí,
i
clar,
va renovar fins
clar,
al 26.
Clar.
Sí, per tant, sí. Si no es pot inscriure, acaba el contracte al juny. Tens dos jugadors de la teva columna vertebral, que és el que està regenerant, que és Araujo, Gavi, que podrien marxar lliures al...
Jo crec que els dos jugadors estan fets i volen estar aquí, però clar, ja et dic, el problema, Lluís, és si això, al final, aquest jutge del mercantil, després d'escoltar els arguments de la Lliga, que no sé quins seran, però me'ls imagino...
Seria un escàndol majúscul.
Sí, però dic, com queda el jugador, com queda el contracte, com queda... t'ho imagina't haver de dir-li, escolta, Gavi, torna a posar-te el 30. I, escolta, i aquest contracte, doncs ja no, tornem al d'abans.
Però el Gavi no es farta del seu club, es farta d'aquesta jurisprudència esportiva que s'hi fixa de forma obsessiva en el seu club.
Sí, però
i l'única cosa que aconsegueix al final, Fernando, és aprofundir en la fidelitat del jugador cap als colors que estan defensant els seus interessos, que veu que no són els dels...
Fixa't fins a quin punt ho té en compte, que hi havia una clàusula en el seu contracte que diu, si el dia 31 de gener jo no estic inscrit o no entra en vigor el meu contracte, queda en un no-res. Sí, sí, i d'aquí el Barça aconsegueix capgirar-ho arran d'això.
Aquest és l'argument jurídic que el Barça li dona aquesta cautelar, perquè el jutge diu, home, clar, això és un perjudici molt greu, no? Que hi hagi una clàusula al contracte.
Perquè si hem decidit més tard d'aquesta data i el jugador ara al gener ja firma per...
La clàusula estava al contracte.
Bueno,
I el que passa que jo crec que no està en el d'Araujo i per això el Barça de moment no segueix els mateixos passos.
Bé, mira, anem a escoltar què ha dit Mateu Alemany una mica de tot això, perquè n'ha parlat en la prèvia, la primera vegada que escoltem el director de l'àrea de futbol parlant després del tancament de Mercato.
N'ha parlat Mateu Alemany fent aquest diagnòstic de com queda la plantilla amb els adeus de Piqué, de Memphis, de Bellerín i aquesta inscripció de Gavi.
El equipo tenía suficientes recursos para no necesitar ir a fichar nada y además, sobre todo y por encima de todo, el club prioriza la necesidad de inscribir a nuestros jugadores renovados. Entonces, de alguna manera, también valoramos el hecho para guardar los ahorros y tratar en las próximas semanas de meter las renovaciones de Ronald, sobre todo, de Marcos y probablemente también de Iñaki Peña.
Aquest detall, En las próximas semanas vamos a intentar meter las renovaciones de Araujo, Iñaki Peña y Marcos Alonso.
Doncs,
falta la de Valde, però bé, aquesta
té més marge. Com diu el Lluís, si la Lliga t'està dient que no està a favor de la del Gavi, ja veig el recorregut que tindran.
I l'has portat a la justícia, imagina't, ara anar a trucar a la porta per dir, oi, què passa con Araujo?
Però veig la fórmula que es farà servir.
Iñaki Peña i Valde.
La mateixa, perquè al final...
Haurem d'estar atents. Atenció aquesta...
Iñaki Peña, que renovarà fins al 2026, també està a punt de... Bueno, està per dir-se, també.
Està a punt de fer-se, ja.
I el Valde, jo diria que també està bastant... Bueno, prou encarrilat, no?
Sí.
Marcos Alonso va fer-ho l'altre dia, 2024.
Un plantell il·lusionant de 24 anys de mitja en 11 títols.
Està molt bé.
I coincideixo amb el Mateu Alemany, en que... Si és veritat que tu has d'explorar el mercat, mirar si hi ha alguna oportunitat bona... Però amb aquesta tessitura jo crec que la plantilla està prou
farcideta. Per mi era un error anar a buscar ara la desesperada d'algú quan tens nanos al planter que et poden suplir els que t'han jugat Bellerín i Memphis, t'ho poden suplir.
I el que estem dient, per exemple, amb els problemes que tu tens amb Gavi i Araujo, que vegin que tu vas a buscar un fitxatge que costa calés.
Quin missatge transmès estèticament no
és massa bo. Que no puc i estic treballant amb tu al 100%, no porto ningú per inscriure't, que això els relaxi. Si tu a sobre portes una incorporació pagant,
és cert que ara que jugues amb quatre mitjos, potser...
Igual te hace falta un tecnocampista. No,
sí, però Pablo,
clar, però és que no s'està confiant en ell.
Però jo, és que jo crec que el migcampista aquest que no fa servir és Pablo Torre.
Sí, però si de repente te encuentras con una urgencia, con una lesión, tienes un futbolista que no le has rodado en toda la temporada.
Doncs aquest, ja,
no lo puedes sacar a los Leones.
Sí, però això no és culpa de ningú, això és culpa de l'entrenador, perquè, diguem-ho tot, el Xavi sí que ha dit sempre, vull que es quedi Pablo Torre. A l'inici va voler que es quedés, que no n'he cedit. Ara ha dit també, jo l'he sentit fa poc, que volia que es quedés aquí, que confiava en ell, que tindrà minuts, però crec que és el moment de començar a donar-li aquests minuts.
Va sentir ahir Paco Liaño aquí al Tudiano, no sé si vau tenir ocasió de sentir-lo, que a més sense voler, perquè trucàvem per parlar de Ter Stegen, diu, no, és que mi hijo es íntimo de Pablo Torre, i Pablo Torre está muy bien, está tranquilo, está sereno, está aprendiendo, sabe que le va a llegar su oportunidad, lo ha pasado muy mal para adaptarse, luego se ha lesionado durante la época del Mundial, quan va baixar al Barça Atlètic, diu, y ahora está muy bien, y el jugador está tranquil i serè
i aprenent. I la clau l'acabem de donar amb la base de dades fantàstica.
Del Jove.
I és que 8 partits s'han guanyat per la mínima. I això és el que no obre la porta a Pablo Torre a poder participar un pèl més. Si haguessin partits amb 2 i 3 a 0, aleshores també hi hauria espai per ell. I hi hauria minuts per Pablo Torre. Perquè estic convençut que Xavi Bernet ho té present. Però amb partits tan ajustats i amb la necessitat imperiosa d'arribar a Montjuïc com a campions de Lliga, no posa res en risc. I també ho entenc.
Mira, ha parlat Mateu Alemany d'en Rabat, que va sobre les últimes hores de Mercato, i d'aquest tal Araujo, que és pel Barça
el otro,
però és que sembla que el gran fitxatge, no?
Julián Araujo.
Que és pel Barça Atlètic, el xaval aquest.
Sobre el migcampista marroquí de la Fiorentina, ha reconegut que és una de les opcions que van temptejar.
Bueno, estuvimos viendo muchas cosas en el mercado, no solo ese trascendido, que es cierto que estuvimos viendo cosas. Bueno, es una circunstancia de mercado puntual, en el futuro veremos.
La circunstancia de mercado puntual va ser amb Rabat, com dèiem, ha comentat
és,
també.
Però a mi per exemple m'agrada,
Amb Rabat?
Sí. Jo no sé si encaixaria al Barça,
Bueno, i encaja que sí. Que sí encaja.
A mi m'agrada més que sí, per exemple.
És més ràpid. Sobretot és més ràpid.
A mi em va agradar força el Mundial. Igual que l'altre que ha anat al Marsella, per 8 milions.
El 8.
Ojo al gol que ha marcat hoy a Unagi,
Sí?
Sí, que havia mucha risa. Ui, és que ha hecho el Mundial i ja està.
Va segon, el Marsella.
No està mal, no està mal.
Té bona pinta, el
xaval. El marge d'en Rabat ha comentat també el fitxatge de Julián Araujo, lateral dret mexicà de 21 anys, company de Ricky Puig a Los Angeles Galaxy. El Barça va esperar a tancar la sortida de Bellerín. Quan això va passar, va activar l'opció del mexicà i va arribar a un acord amb el conjunt nord-americà i amb el jugador. Tot estava pactat, però el sistema per inscriure a Araujo i per tramitar la seva documentació i poder-lo inscriure, es va penjar i el Barça no va arribar a temps per inscriure'l. El club ha posat tot el cas en coneixement de la FIFA per veure si hi ha alguna opció de donar validesa a l'operació, tot i que el club, ja et dic que a hores d'ara són molt pessimistes amb aquesta possibilitat. Mateu Alemany, Movistar.
Es un jugador que venía para el Barcelona Athletic, es decir, que bueno, ha habido un poco de confusión en ese sentido, ¿no? Pero efectivamente no llegamos a tiempo por un error informático que se está intentando clarificar a causa de qué, y es probable que sea a causa del sistema, por lo tanto, como son 18 segundos, no sé qué va a hacer FIFA.
Per tant, va arribar 18 segons tard.
Amb 18 segons es poden fer moltíssimes coses.
Moltes.
Moltíssimes coses.
Moltíssimes.
La 2 a 34, ja.
Ha puesto ojitos de sàtira.
Sí.
Bueno, desgraciat de tu, en 18 segons fas coses importants.
sortim d'aquí o obrim la porta del jardinet o continuem trepitjant-lo?
També apartat-te un poc, eh?
El temps és molt relatiu, vull dir que... Bé, aviam què passa amb aquests 18 segons. O sigui que per 18 segons, de moment, no hi ha validesa amb el contracte.
No, 18 segons i s'està parlant amb la FIFA per veure-hi, escolta...
Crec que has d'anar a Boston,
va fallar això que hem de fer.
No la ciutat, eh?
Deia Mateu Alemany, era pel filial, i jo preguntava, avui em deien, bé, pel filial, però tenint en compte que ha sortit Bellerín, era una opció per tenir un jugador, per si calia algú més tenir-lo allà a la recàmera. La pregunta de si es tornarà a intentar la seva incorporació al juny, la resposta que han donat és que el moment era ara. Que
era ara, eh?
El moment era ara. Veurem què acaba dient la FIFA a tot això.
Julián Araujo, eh? Trampera pel Barça, eh? Trampera
pel Barça. Pel filial. Va. Mexicà com l'entrenador, no?
Sí. Mira, 12:35, abans d'anar a la prèvia del Madrid-València, una magnífica notícia, sí. Roger, magnífica notícia.
Torrons Vicenç, o què?
No, que hem pogut escoltar...
No cal que sigui Nadal per fotre-me'ls, eh?
El tio, com
que si durant l'any vols tirar...
La setmana que ve portaré una barreta de torrons.
Avui, la bona notícia, sens dubte, del dia que hem pogut tornar a escoltar Eusebio Sacristán. Avui a Valladolid, en una trobada amb l'Associació de Premsa Esportiva d'allà de Valladolid. Feia molt temps que li havien perdut la pista, que no parlava públicament després de l'accident domèstic que havia patit. Avui li hem tornat a escoltar la veu aquest emocionadíssim Eusebio Sacristán.
He estado muy, muy dolido, muy fastidiado durante mucho tiempo. No sabía cómo iba a ser mi vida. Muchas veces pensaba que mi vida iba a ser un desastre, que no iba a poder relacionarme con nadie, que iba a estar en este mundo, pero en esa situación. Y bueno, poco a poco han ido cambiando un poquito las cosas y estoy un poquito más animado.
Explica que ja fa 25 mesos que va tenir aquest accident i que al principi només es relacionava... Amb...
Era un ictus i l'ictus el va fer caure a terra i el cop va ser molt fort.
Impressiona el com parla.
Sí, jo
perquè parla amb l'ànima, no parla amb la boca.
Emocionat, eh? Sí.
Que en aquests primers mesos només es relacionava amb la seva germana, amb la seva família, amb ningú més, i això que deia Man, no? Que pensava que no sortiria d'aquesta situació. Des d'aquí una abraçada fortíssima a Eusebio Sacristán.
Ell no volia parlar, no volia estar amb ningú perquè no se sentia còmode, no, es pensava que no tornaria a parlar, no, o que parlaria amb moltes dificultats. Fins i tot fa poc li van fer un acte d'homenatge a Sitges i ell va parlar, i no va parlar malament, però no volia, perquè encara li mancava aquesta agilitat.
Bueno, estava en procés de recuperació, no?
Clar. Però jo l'he sentit avui molt bé.
Està molt feliç de poder donar aquest pas. De
jo me n'alegro molt, perquè ha estat un gran col·laborador aquí, sempre atent.
Gran persona.
A RAC1, una magnífica persona, sí.
Ja diré que la Reial Societat juga molt bé amb Imanol, però que a l'inici d'aquest canvi una miqueta... de l'estil de la Reial Societat, arriba allà, a Eusebio, i que fins i tot hi havia gent que no entenia que volgués aquest estil de jugar a la pilota, de treure-la controlada, de treure-la des de darrere, i que va tenir certes crítiques per això. Però, que ara Imanol ha aconseguit que... Per això ja avui ha parlat Eusebio, ha parlat de la Reial, ha parlat amb un sentiment brutal.
Brutal, sí. Tots els jugadors de la Reial d'aquella època parlen meravelles de com entrenaven, de tot el que els va ensenyar tàcticament Eusebio Sacristán. Va, anem al Madrid. Avui ha tancat la primera volta al Barça, demà ho farà el Madrid, Jové, que recupera aquest partit pendent que li queda encara de la Supercopa d'Espanya. El Santiago Bernabéu i contra el València.
Sí, avui hem escoltat Carlo Ancelotti, molt optimista, diu l'entrenador blanc, que estan en creixement.
Podía ser previsible un mes de enero más complicado. Hemos salido del mes de enero bastante bien y creo que ahora va a llegar lo bueno para nosotros.
En 11 segons ha dit el mes de gener de dues maneres diferents, i cap de correcte. Difícil de superar. Un Ancelotti que això sí s'ha queixat molt del calendari, perquè el Madrid haurà d'anar al Marroc la setmana que ve a jugar al Mundial de Clubs, entre dues jornades de Lliga, i abans de reprendre la Champions. L'Italia ha proposat, atenció, fins i tot, plantar-se entre tots per solucionar aquestes qüestions del calendari actual.
Es un tema muy serio esto del calendario. A nosotros nos da mucha ilusión jugar una semifinal contra el Barcelona, un octavo de final contra el Liverpool. A los jugadores les gusta, pero hay un límite a todo y creo que en este momento el límite del calendario se está superando. Y creo que todos juntos tenemos que hacer algo para evitar esto.
Per cert, que el Mundial de Clubs ha començat avui amb victòria de l'Alali egipci, que ha passat de ronda, ja és a quarts.
Sí, però no va pel costat del quadre del Madrid, l'Alali, ja ho he mirat abans. L'Al-Ahly juga contra el Seattle Sounders i el que guanyi jugarà contra Flamengo a les semifinals. I al Madrid, en principi, li tocarà l'Al-Hilal, que és el vigent campió de la Champions Asiàtica, de l'Aràbia Saudita, i en principi a semis al Madrid li tocarà l'Al-Hilal, dimecres que ve.
És el que deien que volia fitxar a Messi.
Sí, correcte. En principi. A veure què passa. La jornada de la Lliga del Madrid d'aquest cap de setmana vinent s'ha ajornat, eh? És un Madrid, Madrid-Elx, l'inici de la segona volta, en principi a casa contra el Cué, un equip que no ha guanyat, el Madrid hauria de sumar aquests punts, però no els podrà sumar perquè ha de jugar d'aquí uns dies aquest partit.
A tot això, tornant al partit de demà, Carvajal i Tchouaméni ja tornen a estar disponibles de cara al partit, a la banca ara no, potser sí de cara al Mundial de Clubs. El València, en canvi, té les baixes de Justin Kluivert, Nico, Jaume i Correia, un València que està en hores baixes, que per primera vegada no tindrà Gennaro Gattuso a la banqueta i, per tant, tampoc hi haurà duel d'entrenadors italians amb Ancelotti. I, en principi, fins a final de temporada, demà segur estarà dirigit aquest València per Boro, l'etern entrenador interí del club che.
La primera pregunta te la hago siempre que llegas y es...
Pues no me acuerdo, ¿eh?
Pues es muy clara. ¿Para ti esto es un marrón?
Para mí esto es una responsabilidad muy grande. Porque el club, si cree que no necesita, que necesita de mi ayuda... Por supuesto, aquí estoy. Por lo tanto, 6 partidos, 12 partidos, 15 partidos, hasta final de temporada. Pues sí, creo que me han dicho que hasta final de temporada, pero que oye, que yo no acabo de llegar. Yo sé que entiendo que si perdemos todos los partidos, pues tendrá que venir otro.
Doncs home de club, Boro, un club que per cert el València està en una crisi greu, sense entrenador, sense fitxatges, amb la plantilla més jove dels últims anys, amb pagarés per assumir els sous dels jugadors i a la Lliga només un punt del descens, però Peter Lim no es planteja per ara vendre el club i insistien en les darreres hores. Amb aquest panorama, demà les 9 al Bernabéu, amb arbitratge del Verola Rojas, Real Madrid-València, últim partit, ara sí, de la primera volta de la Lliga 22-23 i en directe a RAC+1.
També el podeu seguir a través d'internet i de l'aplicació. ¿Alguna chance que diuen els argentins al València, Paco, Fernando,
bueno,
Lluís?
No jugó mal el València, ¿no? Contra el Real Madrid en la Supercopa.
El va portar els penals, sí.
Por eso, y tuvo muchísimas opciones. Me ha sorprendido ver a Ancelotti tan optimista. Mucho. Ya me sorprendió muchísimo el pasado domingo cuando vi que en el madridismo se celebraba el empate contra la Real Sociedad. Me sorprendió. Yo pensaba que antes, cuando empatabas en tu propia casa, por mucho que fuera Real Sociedad, tendría que ser motivo al menos para la preocupación. Pero no, se celebró porque el Real Madrid había jugado teóricamente bien. Bueno, al menos había atacado.
Sí.
Pero ya ese mensaje tan optimista, incluso triunfalista, Ancelotti, de cara a lo que está por venir, a mí me ha chocado, sobre todo viendo el nivel que están teniendo varios de los jugadores de la columna vertebral. Y hablo de Kroos, hablo de Modric, ahora parece que Camavinga tiene que ser el gran lateral izquierdo del equipo cuando tenía que ser un centrocampista, un medio centro, un interior. No sé, hay muchas cosas en el Real Madrid que no me acaban de cuadrar. Y aparte, que no se ha reforzado este mercado de invierno. Yo creo que era precisamente uno de los clubes que más lo necesitaba.
Per tant, demà, el mes 8 aquest desapareixerà, no?, en principi, de la diferència Barça-Madrid.
Jo crec que sí. Jo crec que el València, pobre, travessa per una situació molt complicada. Hi ha un canvi d'entrenador, però que estan molt tubets i que ho pagaran, perquè les darreres hores molt tenses. Però... sí que és veritat que diu el Paco, que ells, que sempre són resultadistes, celebraven el joc. Això era assumir que no estaven jugant bé i que un cop que juguen bé, tot i que no guanyen, ho celebren. I jo sí que penso que el Madrid patirà, perquè és que, igual que al Barça se li han anat jugadors, però la plantilla és rica en jugadors bons, és que el Madrid té jugadors que no hi compten. És que Odriozola, el mateix Hazard, Mariano... Vallejo, són futbolistes que per l'entrenador són hologrames. És que no existeixen, són invisibles, amb la qual cosa hauran d'aguantar el Tute, Lliga, Copa, Champions, entre 14, i això serà, jo crec que serà complicat.
Poc afegir, crec que amb Gattuso no s'ha estat just. Crec que el València aquesta temporada ha tingut algun partit que podria qualificar de quasi brillant, i és veritat que els resultats no han acompanyat, però no s'ha estat just. I el canvi d'entrenador, com tots sabeu, de vegades dona això, dona una reacció, un plus en la plantilla, en els jugadors, per guanyar-se el favor de l'entorn, i per tant, bueno, qui sap. potser tenim una sorpresa.
Demà poseu RAC més 1 a veure si el talismà també fa la feina que ja la va fer diumenge. 3:15. Ho hem de deixar aquí, que hem d'escoltar ara Denis Suárez, home, Pacheco i Grajera. És que l'Espanyol va fitxar 3 ahir, de cop, eh? Per tancar
gran programa,
el mercat. I després anirem a la Seu d'Urgell. Hi ha un equip de bàsquet femení que avui ha fet història, s'ha classificat pels quarts de final d'una competició europea, no havia fet mai el que di la Seu. Allà a la Seu d'Urgell, allà dalt.
Molt bé.
Allà dalt i fent molt bona feina. Ara avui felicitarem de seguida la gent del Cadí.
Quina audiència avui, eh?
Brutal, brutal, eh?
Brutal, eh?
Brutal, brutal, brutal. No, deixo, és que ara mateix, números en mà, sou la millor tertúlia. Sens dubte.
Les dimecres.
Sens dubte. Una abraçada, Lluís, Fernando, Paco.
Seguim feliços.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. En aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
A l'Estadi Infinit l'emoció no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions a Movistar. Tornen els herois, la màgia, les jugades impossibles i en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon i molt més. Gaudeix-ne amb Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta!
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
20, 21... 30, 41 i 43, i els sols, el 10 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Abans de passar al bàsquet, una mica més de futbol, balanç de mercat de l'Espanyol i del Girona. L'Espanyol avui triple presentació després de tancar aquest mercat frenètic. Han fet una roda de premsa conjunta a l'RCD Stadium, Grajera, Pacheco i Denis Suárez. L'ha seguit el Joan Camí. Hola, Joan.
Hola, Aleix. Bona nit. Doncs sí, l'Espanyol ha presentat aquesta tarda les tres últimes incorporacions del mercat d'hivern. Denis Suárez, que arriba cedit fins a final de temporada, i José Grajera i Fernando Pacheco, adquirits en propietat fins al 2028 i 2026, respectivament. Denis Suárez no ha tancat la porta a seguir més temps a l'Espanyol.
Sí, es cierto que es una cesión, pero quiero decir aquí públicamente que no hay nada escrito para final de temporada. No sé qué va a pasar en el futuro. Me centro en el día a día. Estoy donde quiero estar, donde tenía muchas ganas de venir, y espero pues que con mi rendimiento dar alegrías a la afición, que me ha demostrado mucho cariño por tanto por la calle como por redes sociales desde que he llegado.
Pacheco ha explicat com va viure les últimes hores del mercat.
La verdad que fue un día muy largo. Pero bueno, por suerte, con el esfuerzo de muchísima gente a la que tengo aquí delante y la que estoy muy agradecido por hacer posible que hoy esté aquí.
I també ha revelat amb quin jugador de l'Espanyol va estar parlant durant tot el dia d'ahir.
Bueno, con José Lu ayer hablé más que con mi madre, yo creo, ¿no? Me estaba preguntando cada 15 minutos. Tuve la suerte de coincidir con ella en el Real Madrid Castilla y ya me parecía un delantero completísimo y bueno, nuestras temporadas en el Deportivo Alavés, donde era un pilar para nosotros, y lo de este año, que al final yo creo que he encontrado un sitio donde simplemente está explotando, dando lo mejor que tiene, y creo que es un jugador de nivel de selección y ojalá podamos disfrutar mucho tiempo y que nos ayude mucho.
Grajera ha reconegut haver rebut més ofertes, a part de la de l'Espanyol.
Sí, es verdad que hubo otras ofertas y otros equipos, pero elegí el Espanyol porque es donde quiero estar.
A banda d'escoltar els tres jugadors, el director esportiu del club, Domingo Catoira, i el CEO, Maoyer, han ofert una roda de premsa per valorar el mercat frenètic fins a darrera hora i el full de ruta de l'Espanyol de cara al futur més immediat. Domingo Catoira està satisfet amb el mercat.
Teníamos dos objetivos fundamentales, yo creo, en este mercado, que era un poco paliar aquellas carencias que pudimos detectar en la finalización del mercado de verano, perdón, y por otro lado, elevar la competencia interna. En ese sentido, creo que ambas cosas lo hemos conseguido y tenemos que estar por esa parte humildemente satisfechos, por lo menos.
I considera que la plantilla, a 1 de febrer, és millor que la que hi havia el dia 1 de gener.
La plantilla que tenemos hoy, a 1 de febrero, entiendo que es mejor y más completa que la que había el 1 de enero. Y lo único es esperar que todos los jugadores que llegan hoy, que nos ayuden en este proceso, que como he dicho en la introducción, apenas están haciendo, llevamos 7 meses, hemos pasado dificultades, claro que sí, las seguimos superando, cada día creo que somos mejor club.
Tots tres jugadors han estat inscrits a la Lliga i podrien debutar contra Osasuna aquest dissabte si Diego Martínez ho considera.
Perfecte, Joan, escoltats, aquests tres últims fitxatges a l'Espanyol que milloren moltíssim la plantilla. I del Mercato gironí, què n'han dit avui, Gerard Ballera?
Doncs mira, ha explicat el director esportiu Quique Cárcel que està satisfet amb la plantilla actual, que han fet un esforç important amb els 5 milions que s'han gastat per l'ucraïnès Zigankov i que van tenir el dubte de si fitxar un central o un pivot, però que finalment es van decantar per un defensa per la possibilitat de col·locar David López al mig del camp. Es va optar, de fet, per portar el peruà Callens. En les últimes hores, la direcció esportiva també ha dubtat de si fitxar un lateral dret per la lesió del brasiler Jan Couto, que s'estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa, però es confia en aquesta posició amb Valeri en cas que el titular indiscutible, Arnau Martínez, tingui qualsevol contratemps. D'Arnau també n'ha parlat Quique Cárcel, se n'ha parlat molt aquests dies, de si pot marxar o no a l'Atlètic de Madrid, etc. Doncs bé, Cárcel creu que seria una bona notícia pel Girona que Arnau marxés a un club gran, que fes el salt, tot i que assegura que ara no és moment de parlar-ne.
Ojalá tingui una oportunitat a un club molt important, perquè al final això voldria que el club sortirà beneficiat i ell sortirà beneficiat. Arnau és un jugador que està sent molt important per l'equip i el que no podem és descentrar-nos i necessitem que estigui al màxim nivell. I si arriba a l'estiu i el jugador té que fer un altre pas i el club surt beneficiat, pues, la veritat que crec que tots estarem molt contents.
Veurem què passa amb Arnau. Amb Valeri s'està negociant la seva renovació. Recordo que acaba contracte el mes de juny. Dels dos fitxatges del Girona en aquest mercat d'hivern, encara no n'ha debutat cap. Callens és evident, perquè acaba d'arribar, però i Zigankov, què li passa? Encara li falta ritme, quan el veurem? Respon Quique Cárcel.
Necessitaria un temps d'adaptació, no ens oblidem que és un jugador que no parla espanyol, lògicament necessitarà el seu temps per entendre els conceptes tàctics del míster i ficar-se bé en forma, no? Però també és un jugador jove, és un jugador que està molt bé físicament. Esperem que entre aquesta setmana i l'altra ja tingui participació i pugui aportar el que nosaltres creiem que pot aportar, no?
Entre aquesta setmana i la que ve el debut de Zigankov amb la samarreta gironina. Cárcel, que està preocupat, entre cometes, per la permanència, diu que pateix, però pateix de sèrie. Però això sí, diu que està molt satisfet amb el joc de l'equip en aquesta primera volta. Necessiten, segons ell, ser més contundent a les àrees i matar els partits.
A veure com comença la segona volta al Girona aquest cap de setmana. Gràcies, Ballera.
Que vagi bé, bona nit.
Per cert, avui el Barça femení ha jugat un partit pendent de la Lliga F, ha golejat el València femení 0-4 a domicili amb doblet de Rolfo, un gol d'Oshoala i un altre d'Aitana Bonmatí. Les blaugranes segueixen líders de la Lliga amb 17 victòries en 17 jornades, ple absolut, i tenen 8 punts de marge sobre el Real Madrid, tot i que les blanques encara tenen un partit pendent i, per tant, es podrien situar a només 5 punts.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita't l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Bona nit.
En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
44.082 44082
Sèrie
99 099.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Minuts i la una de la matinada, no podem tancar aquest Tu diràs sense felicitar el Cadí i la Seu, perquè la Seu d'Urgell avui està de celebració. Són les jugadores del Cadí i la Seu acabant el seu partit a França i classificant-se pels quarts de final de l'Eurocup femenina. Marc Mundet, una nit històrica per la Seu d'Urgell.
Sí, perquè el partit ha sigut un desastre, deixa-m'ho dir. Les noies de Jordi Acero han fet valer el mes 18 de la setmana passada al Palau d'Esports a la pista del Carolo francès, i ja al minut 16 de la primera part la renda s'havia esfumat. És veritat que el tercer període l'equip s'ha estabilitzat, esperava el seu moment i ha pogut reduir diferències a un menys 8, però en l'últim quart el Cadí ha tornat a fer aigües per tot arreu, anant de pet cap a l'eliminació, fins a 2 minuts i mig per acabar. Amb menys 24 en el marcador, triple de la capitana, la Geovaí, un altre triple de la Geovaí, un altre triple de la Stephanie Watts per baixar de cop a menys 15, les franceses s'han col·lapsat i el Cadí ha tornat a sortir o a treure l'instint assassí de l'eliminatòria de 16 anys contra el Benfica. Al final ha perdut de només 12 punts, 77 a 65, que suposa que el Cadí la Seu, i aquí està la notícia, l'Eix, avui hagi signat ja la millor participació europea en els 52 anys de la seva història.
Un equip català fent història, i evidentment el Tu diràs els volíem felicitar en directe. Tenim en línia l'entrenador del Cadí la Seu, el Jordi Acero. Hola Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
No pots dormir, no? Moltes gràcies per atendre'ns en directe. Suposo que és un dia de celebració, de felicitat absoluta, de donar mil voltes, de revisionar totes les imatges, no?, que heu vist del partit, de la celebració. Ja us ho creieu o què?
Bé, realment han sigut moltes emocions. Ha sigut un partit molt complicat, com ja esperàvem, davant d'un molt bon equip que estava preparat per competir, per guanyar aquesta competició. I res, ara assimilant tot l'ho aconseguit, tot l'ho viscut, i molt feliços per tot l'equip, per tot l'estaf, per tot el club i per tota la gent de la Seu.
Deia el Mundet, en portàveu 18 de diferència, i heu arribat a estar 24 a sota, per tant n'hauríeu d'aixecar 6. Hòstia, no sé si ho veies perdut o no, però no, mentalment t'ha de deixar molt tocat que t'aixequin 20 punts de cop, no?
Sí, realment sabíem que seria una posada en escena molt complicada, perquè és com deia, no? És un molt bon equip, és un equip amb jugadores d'Eurolliga, però amb un pressupost molt alt de part del club de Flames. Per tant, sabíem que seria molt complicat, amb una atmosfera de bàsquet impressionant aquí a França, al pavelló, i ja et dic que ha sigut molt, molt complicat la posada en escena. Elles han estat molt bé, buscant les seves avantatges, però ha sigut un final apoteòsic pel club, per nosaltres com a equip, i hem tret caràcter, hem confiat com a equip, com a grup, fins al final, i aquí el resultat final, no?
I això que no donaven un duro per vosaltres, eh? Vull dir que allà el Cadí, la Seu, no? Aquest equip petit d'allà dalt de la Seu d'Urgell fent-se forat a Europa, no? Suposo que això us ha motivat també una mica, eh?
Sí, sobretot és la sensació d'equip que tenim, el grup que tenim a nivell humà, que anem tots a una i que hem viscut patacades importants a la primera volta, i que això ens ha fet més fortes, i sabíem que a la segona volta, doncs, moments complicats seríem capaces d'afrontar situacions adverses, i bé, així ha sigut, a partir de la confiança, com deia, amb el grup, amb l'estaf, i l'encert final que ha sigut apostoflant.
Què suposa? No sé, transmeta'ns una mica el que t'hagin dit des de la Seu d'Urgell, la directiva. Què suposa per un club com el que di la Seu arribar a uns quarts de final d'una competició europea com és l'Eurocup femenina, Jordi?
Doncs bé, aquí a tota la ciutat, el Gassedis, tota la gent de la Seu, doncs ens recolza dia a dia, sobretot ens hem sentit molt recolzats en els pitjors moments d'aquesta temporada, la primera volta. Per tant, ha sigut un orgull per tothom, moltes felicitacions per part de la gent, per part de les institucions, i et dic, molt, molt feliços de l'ho viscut aquesta nit, i que ens serveixi per aconseguir la novena victòria dissabte contra Tenerife i marxar tranquils al peró en aquest que tenim de seleccions.
I ara què? No hi ha sostre? Es pot somiar a Europa, Jordi?
Jo sóc el primer que dic que sempre hem de tenir els peus a terra, ser humils, treballar dia a dia, que és el que ens està donant aquests èxits a nivell de resultats, que ens ha donat aquest saber estar en els mals moments i anar a competir, intentar fer un bon partit també a casa a la Seu contra tot un Galatasaray i viatjar a Istanbul, doncs són paraules majors, no? Com dèiem, no? Per un club com nosaltres, pensar que ens hem d'anar fins a Istanbul, doncs a donar-ho tot, sense zero pressió, i a partir d'aquí, doncs, donar el callo, com es diu, i intentar oferir doncs, la millor versió possible en els dos partits.
Clar, perquè Mundet, els hi toca el Galatasaray ja segur, no? Que és un equipàs,
sí, sí,
no?
Sí. Han eliminat el Montpellier. És equip d'Eurolliga, eh? Vull dir, és un superequip. Tenen, de fet, a les seves files la jugadora més alta i més dominant de la competició, una 2-0-4, que ja tindrem temps per parlar-ne, l'Eix. Però, vaja, és un... Com deia Cruyff, és una eliminatòria per salir i disfrutar.
Molt bé. Vols felicitar el Jordi Acero? Fer-li alguna última pregunta, Mundet?
Oh, i tant, que sí. D'entrada, felicitats, Jordi. I una única gràcies, pregunta. Al final del partit d'avui ha sigut calcat a l'eliminatòria del Benfica, no? D'olorar sang i de que encara no s'ho deuen creure les franceses com les portugueses que estan fora.
Sí, correcte. Penso que ha sigut així com dius, però penso que avui teníem davant un equip molt més superior a que Benfica. Hem après una mica, tot i que a l'inici del partit no s'ha reflectit, però a la part final sí que hem après una mica de la lliçó, el saber estar, el estar unides, en anar juntes en tot moment i creure fins al final. Després, evidentment, l'encert dels últims tirs, de la bona lectura de joc dels últims moments i de creure i ja dic, molt feliç per tothom que ens envolta, la gent que fa possible de que dir la Seu pugui estar en un lloc com el que hem estat avui.
Torneu avui o demà, Jordi?
Tornem demà al matí, demà cap a les 10 tornem, agafem l'autocar 3 hores fins a París i després vol fins a Barcelona i 3 hores més fins a la Seu.
Molt bé. Serà més agraït aquest viatge després d'una victòria com aquesta. Res, que us volíem felicitar en directe també en aquesta nit de ràdio aquí a RAC1, el Tu Diràs. Transmeteu a les jugadores també. Una abraçada forta i sort.
Gràcies a vosaltres, a RAC1, gràcies a en Marc per tot el seguiment que feu i ens veiem, espero que parlem a la tornada de Galatasaray.
Tant de bo amb les magnífiques notícies com les d'avui. Jordi Acero, en directe al Tu Diràs, l'entrenador del Cadí la Seu després de fer història i arribar als quarts de final de l'Eurocup femenina. Més enllà d'això, Mundet, ha estat una nit intensa en el món del bàsquet. Per exemple, en categoria masculina, el Manresa ha perdut clarament a casa contra el Telecom Bonn en la segona jornada del top 16 de la Champions. El resultat ho diu tot, no, Marc?
Sí. 69-87, molt superior a l'equip alemany que la prèvia ja explicàvem, que és la repel·lació de la temporada alemanya. Fa pinta de seriós candidat a Final Four, un partit on a mesura que han anat passant els minuts s'ha anat veient la diferència de potencial. El partit no hi ha molt a explicar, l'Eix. Manresa ha plantat cara als de primers minuts, subjectant molt bé el seu millor jugador, TJ Shorts, però l'equip s'ha anat desfent de mica en mica i Pedro Martínez no s'ha amagat de la superioritat del rival.
Hi ha gent que parla sense saber i que es pensa que les coses són fàcils i que els equips que els guanyarem. Molta gent no té ni idea. Aquest és un molt bon equip, està molt ben entrenat, que va molt bé a la lliga del seu país, que són millors que nosaltres, no? Pues que ja ho eren abans del partit, no? O sigui, que els podem guanyar, pues clar, perquè això és esport i això no són matemàtiques, però clar, jo no estic sorprès.
La xifra que ho demostra és la valoració, 56-104, Manresa només 7 triples, 22 pilotes perdudes i els alemanys agafant 20 rebots d'atac. Els manresans queden en segona posició, empatat amb el Lietuvo Rites, una victòria i una derrota, falta molt encara, però de sortida aquest grup, els alemanys fa pinta que seran primers amb catalans, lituans i el Basek Sehir Turk lluitant pel segon lloc. Propers partits, la setmana vinent a la Champions, a la pista del Basek Sehir, a la Lliga, dissabte a Badalona contra el Joventut.
Home, tenim duel català. Joventut.
Sí,
Manresa. Precisament, parlem del Joventut, que també vindrà a aquest partit, arribarà a aquest partit amb una derrota avui. Han caigut a la pista del Prometei d'Ucraïna en la jornada 13 de l'Eurocup.
D'aquesta inacabable Eurocup. Partit que per la guerra s'ha jugat a Letònia, a Riga, partit molt estrany de la penya, que ha acabat perdent de 5, 95 a 90, que li suposa perdre el primer lloc a la classificació. Un Joventut que, per cert, avui ha confirmat l'arribada de Vladimir Brodzianski a l'equip. L'eslovac ja és a Badalona, ha passat proves mèdiques, demà s'entrenarà a l'Olímpic i s'espera a l'arribada de l'equip per afegir-se al grup. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, ha comentat aquest migdia a RAC1 que Brodsianski és el jugador que volien per apuntalar d'una vegada per totes el joc interior verd i negre.
En el moment de la temporada que estem, una incorporació d'algú que coneix tot l'estil de joc, coneix l'entrenador, coneix els companys, doncs fa que la integració sigui molt més fàcil i així ho esperem.
El dubte és saber si dissabte el podran inscriure per jugar aquest derbi contra el Manresa, com diguem, a l'Olímpic de Badalona, dissabte a les 6 de la tarda.
Molt bé, Mundet, alguna cosa més?
Sí, t'actualitzo marcadors d'Eurolliga masculina aquesta nit. Detall important que parla molt bé de l'ACB. Els quatre equips de l'ACB participants, Madrid, Barça, Baskonia i València, són ara mateix els quatre en posicions de play-off. Segon, tercer, setè i vuitè. Demà el Barça rep el Bayern de Múnich al Palau Blaugrana, equip gos, que s'està començant a despenjar del tall de quarts de final. N'hem parlat en aquesta prèvia amb Sertac Sanli, que diu a RAC1 que l'equip no es pot permetre cap punxada a casa si es vol tenir el factor camp a favor als quarts de final.
A la classificació, especialment aquest any, està tot molt ajustat. Una errada et fa baixar més avall del cinquè, i amb una victòria te'n vas de pet cap amunt. És un any molt renyit, i com dius, no podem perdre, sobretot a casa, i esperem tirar-ho endavant.
I si a l'Eurolliga masculina està ajustat, aquesta nit s'ha completat l'avantpenúltima, la onzena, a l'Eurolliga femenina. Recordem que d'un grup de 8 en passen els 4 primers. El Perfumeries ha tombat el Sopron, que deixa la classificació així. Sopron, Schio i Mersin, 8 victòries. Uni Girona i Perfumeries Avenida amb 7. DBTK amb 6. El Landes i el Kangaroos estan despenjats. A l'Uni li queden 2 partits. Amb Mersin a casa i a Salamanca. Guanyant els 2 passa. Guanyant-ne un, a veure. Perdent els 2, quedarà eliminat. A l'Uni Girona avui, per cert, hem sabut que Britney Sykes, i aquesta de l'abans, superiser, fitxarà a final de temporada pel Washington Mystics de la Women NBA. El problema el tindrà l'Uni, que Sykes només té contracte garantit fins les semifinals de la Lliga Femenina, no pas la final, perquè els calendaris de la Lliga Espanyola i la Women NBA es solapen. Per tant, veurem córrer com ha resolt tot plegat si és que l'Uni Girona acaba arribant a la final de la Lliga Femenina.
Completíssim, Mundet, gràcies, demà més.
Bona nit.
Vinga, adeu-siau. Abans de les portades, avui també s'ha presentat la Volta 2023, la Volta Ciclista a Catalunya. Serà l'edició 102 de la prova, es farà del 20 al 26 de març, d'aquí a un mes i mig. S'han fet públics tots els detalls del recorregut, amb 3 etapes d'alta muntanya, finals a Vallter 2000, a la Molina, a l'Oport, a les Terres de l'Ebre. La prova arrencarà a Sant Feliu de Guíxols, acabarà, com és habitual, a Barcelona, en el tradicional circuit de Montjuïc, una cursa que segur que tornarà a reunir els millors ciclistes del món. Ara mateix hi ha previst que vinguin el vigent campió del món, el belga Remco Evenepoel, Primoz Roglic o Egan Bernal, entre d'altres, a banda de Marc Soler, el ciclista català i molts més. Escoltem el director de la Volta, Rubén Peris, parlant d'aquesta edició 102 que arranca al març.
Hi ha una cosa que és diferent i és que hi haurà 3 etapes de muntanya. Dimarts, dimecres i divendres. I jo crec que això marcarà molt el que serà la Volta d'enguany. Hi ha 3 etapes de muntanya, hi ha etapes per rodadors, per fer escapades, etc, etc, però al final, com passa sempre, són els corredors els que marquen la pauta i els que faran la cursa dura o no dura.
Declaracions de Rubén Peris a Televisió de Catalunya, on s'ha fet avui en directe també la presentació oficial des de les instal·lacions de l'INEF de Montjuïc de Barcelona. També s'ha parlat avui de la quarta edició de la Revolta, que és la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. Enguany, quarta edició, farà el salt al calendari internacional UCI. Per tant, estarà entre les millors proves del món femenines la Revolta, que es farà el dissabte 29 d'abril a Sant Cugat del Vallès, que és la seu de la prova per tercer any consecutiu. Amb això tancarem, Jové, abans les portades.
Doncs sí, al quiosc demà trobarem un Mundo Deportivo titulant amb Cop de Líder, en referència a la victòria del Barça, que tanca la primera volta amb 50 punts. L'Esport titula Imparables, l'Esportiu mitja lliga i a la premsa de Madrid. Es fixen en el partit d'aquest dijous, aquest Madrid-València, que tanca, ja sí, de totes totes, la primera volta de la Lliga 2022-2023, amb un nom propi, el de Vinícius, que arriba als 200 partits amb el Madrid, als 22 anys, el Marca titula 200 cops Vinícius i l'As Vinícius es posa a 200.
A veure si demà Es posa 200, però no té un bon partit. Gràcies, Jure.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Gràcies també al Jure Maria Casas, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passa 9 minuts de la una. El govern aprovarà aquest dijous al matí el projecte de pressupostos, un cop ja té assegurats els vots del PSC i els comuns per tirar-los endavant. Pere Aragonès compareixerà al Palau de la Generalitat, després es reunirà un consell executiu extraordinari i, finalment, la consellera d'Economia, Natàlia Garriga, presentarà els comptes al Parlament. Ara bé, fins al mes que ve, al març, no hi haurà la votació definitiva i, per tant, no entraran en vigor. L'acord final a què Aragonès ha arribat amb Salvador Illa està molt marcat per les infraestructures, sobretot la construcció de la B40 al Vallès. Pel que fa a l'ampliació de l'aeroport del Prat, el text és més ambigu. De fet, l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, creu que el pacte acaba amb el projecte d'ampliació més agressiu.
Aquesta proposta depredadora de destrucció de patrimoni natural que suposava aquesta ampliació que ens deien, doncs veiem que no serà i que per tant, anem cap a un altre model. No? Per tant, això demostra el fracàs. Demostra el fracàs d'Aena, demostra el fracàs de Fomento.
I sobre l'altra gran infraestructura que demanava el PSC, el Hard Rock, el govern es compromet a completar-ne la tramitació urbanística aquest any, però no altera cap termini. Encara en política, Oriol Junqueras reitera que la sentència europea sobre les euroordres a Bèlgica és favorable a l'independentisme. En una entrevista aquesta nit del 324, el president d'Esquerra Republicana ha assegurat que la resolució serveix per deixar en evidència a la justícia espanyola.
Jo crec que és motiu de celebració que el TJUE imposi aquest criteri, que digui, escolti, no es poden demanar extradicions contra grups que són perseguits pel fet de les seves idees. Jo crec que això és una evidència. I en això també, sí, com més arbitràriament actua la justícia, una part de la justícia espanyola, i com més evident sigui aquesta arbitrarietat, més raons aconseguim també en l'àmbit internacional.
Una valoració que comparteix també l'entorn de Carles Puigdemont, que considera que la sentència del TJUE acaba amb les euroordres. Mentrestant, la Fiscalia admet que el seu futur és incert, però que la pilota, diu, està en mans dels tribunals de Bèlgica. Irene Montero espera que el PSOE i Podem arribin a un acord per reformar la llei del només si és si aquesta mateixa setmana. La ministra d'Igualtat reconeix que els dos partits tenen una forta discrepància sobre el paper que ha de tenir el consentiment de les víctimes en la normativa, però confia tancar un acord en els propers dies. Ho ha dit aquesta nit a Telecinco.
Estoy abierta a cualquier posibilidad que nos permita dar una respuesta unitaria como gobierno a la ofensiva contra la ley solo si es si, pero a tocar el consentimiento no. Yo no contemplo otro escenario que no sea el acuerdo, para eso estoy trabajando.
A més, diu que encara que les negociacions es dilatin, no és creïble un possible acord entre Pedro Sánchez i el PP. Més coses, la Seguretat Social admet que aquest gener ha cobrat de més a milers d'autònoms per error. La incidència ha afectat a unes 8.000 persones que es van donar d'alta entre els dies 1 i 9 del mes passat. Han hagut de pagar fins a 300 euros en lloc dels 80 de la tarifa plana que els tocaria. El govern espanyol assegura que ja està treballant per solucionar-ho i que en els propers dies tots els afectats rebran un correu electrònic per informar-los de la situació. Després, la Seguretat Social els abonarà els 220 euros que han pagat de més. I un últim apunt, perquè la Reserva Federal Nord-Americana ha tornat a pujar aquest dimecres els tipus d'interès. Això sí, ho ha fet a un ritme més moderat que els últims mesos, un quart de punt. Això els deixa entre el 4,5% i el 4,75%, la xifra més alta des del 2007. Tot plegat quan aquest dijous es preveu que el Banc Central Europeu també torni a pujar els tipus d'interès, encarint per tant les hipoteques. L'augment podria ser del 0,5%, passant del 2,5 actual al 3%. I ara els esports, amb Roger Saperes.
El Barça ha derrotat aquesta nit el Betis per 1-2 amb gols de Rafinha i Lewandowski. El gol andalús l'ha fet Koundé en pròpia porta. Al final del partit, Xavi estava així de satisfet amb l'actitud dels seus jugadors.
Tenim una emergència i tothom treballa per l'equip, doncs crec que si tothom treballem i correm d'aquesta manera, doncs tenim molt talent al camp per marcar diferències, no? Molt, molt content. Avui me'n vaig especialment satisfet perquè doncs hi ha hagut molta crítica al joc, del com, doncs bé, doncs aquí teniu el com també, no?
Amb aquesta victòria el Barça tanca la primera volta amb 50 punts i per tant projectant la possibilitat d'arribar per segon cop en la seva història al 100 a final de temporada. L'únic però, el fet que Ter Stegen no ha pogut igualar el rècord de 6 gols encaixats en una primera volta de Paco Liaño la temporada 93-94. L'alemany n'ha encaixat 7. Aquest dijous el Madrid rep el València al Santiago Bernabéu a 8 punts de distància del Barça a la classificació. L'Espanyol, de la seva banda, ha presentat avui els 3 darrers reforços del mercat d'hivern. El migcampista Denis Suárez, que arriba cedit fins al juny, el migcampista José Grajera, que signa fins al 2026 procedent de l'Sporting de Gijón, i el fins ara porter de l'Almeria, Fernando Pacheco, que també signa pels propers 3 anys. I en bàsquet, derrota del màxim Manresa a la Champions contra el bon alemany per 69-87, i a l'Eurolliga, victòria del Real Madrid sobre Panathinaikos per 83-68. Aquest dijous, torn del Barça contra el Bayern de Múnich a partir de 8:45 al Palau. A l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu s'ha classificat pels quarts de final de la competició per primer cop a la seva història.
I pel que fa al temps, aquest dijous ens llevarem amb temperatures amb pocs canvis respecte a les de matinada passada, de nou amb glaçades en moltes zones interiors. Al migdia, en molts casos, sumarem un parell de graus. Dia assolellat, però amb boires matinals a Ponent i a la Catalunya central, una mica de tramuntana a l'Empordà, sobretot al nord de l'Alt Empordà, i de mestral al sud del país. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
RAC 1. Només els caps de setmana Via Lliure.
El Besar de les Sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd. No em vinguis amb històries.
L'embalat de Mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1.